Como quiero quiere la cosa, ya son las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Ahora seguimos contándole lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Carlos, 10 minuts, arribem a dos quarts d'una del migdia. Benvinguts a la teva COPE més propera. Som Herrera, des de COPE Catalunya i Andorra. Sabeu quant costa un gos ensinistrat? Doncs un gos ensinistrat costa molts diners. Si anem a la part baixa, és a dir, educar un gos a casa, normal, un gos pot costar aproximadament entre la sessió entre 25 i 50 euros per sessió. Això, més o menys, eh? Això és el que costaria ensinistrar un gos. Més o menys. A partir d'aquí, doncs, ja podríem anar a parlar què vol, quant de temps, quina obediència bàsica. Vull dir, quan parlem d'una obediència bàsica, estem parlant d'això, eh? D'una obediència bàsica, que és seure's, estirar-se, doncs, que vingui quan tu el crides, i aquí ja aniríem afegint altres tipus de problemes de conducta, si és més agressiu, si té por, si té fòbies, si té mals hàbits. Un gos és un mes de la família, I un gos és un d'aquells valors, un d'aquells animals que per l'espècie humana han estat dels més útils que hi han hagut. Hi ha molts, però aquests possiblement, a part de tot això, ens donen el carinyo, la companyia, la fiabilitat. Ja quan parlem d'un gos ensinistrat, per exemple, per un gos pigall, per una persona cega, el peu es dispara, però imagineu tot aquell vincle que existeix entre aquesta persona i el gos ensinistrat. Un gos que són els ulls, i mai millor dit, d'una persona. És un gos que no pot fallar, que quan detecta un obstacle ha de parar, que té, possiblement, a les seves potes la vida d'una persona si s'equivoca. I no s'equivoca. Tranquils, que no s'equivoca. Gossos ensinistrat per detectar explosius. Gossos ensinistrats per buscar persones sota les runes. La de vides que salven. Avui parlarem d'això. Avui parlarem dels gossos ensinistrats com a coneixement i, fins i tot, si em permeteu, com a petit homenatge a aquests animalons que ens ajuden tant i tant, i a vegades possiblement no hi donem tot el valor. Ells segurament es conformarien amb una caronament o una xutxa i ja estaríem prou. Doncs de seguida en parlarem del tema. Benvinguts, sóc el José Miguel Cruz i us explico el temps que tenim per avui. És que avui la qüestió per començar dilluns, després d'un cap de setmana que hi ha hagut una miqueta de tot, però aquesta tarda tenim un episodi de vent important. Ja a partir d'aquesta tarda, ja començarà a partir d'ara, ja començarà a notar, però pràcticament tot Catalunya, des de la Catalunya central cap a l'oest, està en alerta per intensitat de vent. Ho notarem de forma clara i contundent. De fet, la Generalitat ha activat el pla Vencat, doncs, per la intensitat del vent. Així que molta prudència amb aquestes ratxes de vent, sobretot cap a la Costa Daurada, Catalunya central, que serà especialment fort. Bufarà tot Catalunya, però especialment fort en aquestes zones on estic dient, que poden comportar problemes, com va passar malauradament aquell altre dia a PortAventura, amb aquesta caiguda a les branques d'un arbre, no? Pluges. No s'esperen avui. Avui, si esperem pluges, s'esperen cap al nord, cap a la Vall d'Aran, cap al Pallars, alguna gota, alguna gotellada cap al Pirineu, però poca cosa més. És el que esperem. Això sí, ja demà dimarts, esperem un dia prou estable, demà dimarts, dia 13. Dimarts 13, no està gens malament. Tenim un dia prou estable amb les boires habituals de bon matí a la part oest. D'aquesta intensitat i aquesta alerta per intensitat de vent desapareixerà. És un vent que anirà desapareixent durant tota aquesta nit i matinada. Però atenció avui, eh? Molta prudència. I com tenim la situació a la xarxa viària catalana? Preguntem al Servei Català de Trànsit. Eduard Sánchez, bon dia, benvingut.
Hola, molt bon dia. Doncs, de moment, sobretot avui, afectacions pel que fa a les mobilitzacions al sector de la pagesia, sobretot de vies tallades per manifestacions o per marxes lentes, sobretot situats a Terres de Ponent. Passem a destacar les més importants. A l'autovia 2, per manifestació, es troba tallada la circulació a l'altura de Soses, en els dos sentits de la marxa. També tallada l'A22 entre Lleida i Almacelles. En el cas de la C12, està fent marxa lenta, tram afectat entre Móra la Nova i Garcia. A la C14, via tallada per manifestació a l'altura de Ciutadilla. En aquest cas, a la L12, per marxa lenta a l'altura d'Albatàrrec. I queden dues vies més, la Nacional 240, que es manté tallada a Torregrossa, i la Nacional 420, on s'està fent una marxa lenta entre Móra d'Ebre i Móra la Nova. A la resta de punts, pel que fa al volum de trànsit, de moment es manté el matí tranquil. És tot, molt bon dia.
Eduard, gràcies, que tinguis un bon dilluns.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
A Espanya, el número de gossos supera el d'infants menors de 14 anys. No és una situació estranya, ja que segueix doncs, xifres de societats occidentals des de fa molts anys. A Barcelona ciutat, l'últim registre del Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya situava en 174.714 gossos a la capital catalana. Això són xifres clares, no? Els últims anys, la tendència és un augment de més de 10.000 gossos anuals. Són xifres rodones i aproximades, no? Però per què aniríem la cosa? Bé, hi ha una nova normativa. Hi ha clíniques especialitzades, hi ha un disseny a les ciutats perquè els gossos ja formen part del nostre paisatge diari. I a banda de l'acompanyament, hi ha una amplitud de funcions dels gossos que potencien aquesta relació amb els humans. Però un ventall tan gran, tan enorme. Sergi Tor, bon dia. Com estàs?
Molt bon dia, José Miguel.
Tu tens gos?
No. Sempre me fas unes preguntes i sempre contesto la part contrària. Sabies que m'ho anaves a dir. L'he tingut durant molts anys, però ara no en tinc.
Molt bé. Mira, jo tampoc tinc gos, però perquè no cap a casa. Vull dir, estic en un pis i animaló...
És la mateixa raó.
Pobre animaló. Bé, de fet, educar un gos és una necessitat per ampliar aquesta relació, no?, de ser humà amb gossos. Com ho podem fer?
Sí, ja de cara amb les xifres que tu has donat, també s'ha potenciat moltíssim el que són també el punt de vista acadèmic, no? Ja hi ha moltes titulacions d'educador, educadora caní, de gossos de família i també de gossos que també signifiquen un avanç tant en teràpies mèdiques o com també a les forces de seguretat. El que diuen els experts doncs, amb aquest tractament del gos és que el millor mes de cara a començar aquesta educació seria entre el segon i el tercer mes de vida dels gossos. Que en aquest cas seria, doncs, on podria tenir els dos aspectes claus que hi ha amb aquesta relació, que és la seva capacitat d'aprendre i també la seva capacitat d'estimar. Sobretot el més important és mantenir aquests vincles potenciats amb el seu propietari o amb el seu entorn més pròxim, no? Òbviament, ja ha quedat com un fet anacrònic aquell ensenyament o aquella educació anterior de renyar o de castigar, que no valia ni tampoc als humans ni tampoc amb els gossos, evidentment. moment, no? Perquè aleshores se trenca el vincle afectiu. Per tant, doncs, a hores d'ara sí que hi ha moltíssimes educadors i educadores, clíniques especialitzades, i diuen que això sí que és important, que hi hagi doncs aquest pas de l'escola, no? Seria com un pas a l'escola, perquè millora moltíssim aquesta relació, interacció dels entorn del gos amb el gos.
Bé, quins són els aspectes positius? Són molts, però podríem enumerar uns quants aspectes positius de tenir un gos?
Sí, primer se considera que amb una família estàndard li otorga un major equilibri, i significa també un pegament fins i tot amb les relacions pròpies d'una família estàndard, no? Però també hi ha altres funcions de millora. Per exemple, una persona que tingui, en aquest cas, un problema de sedentarisme, que n'hi ha molts, també estem en una societat amb la qual es fa molt esport, però també hi ha una gran part de la societat que en aquest cas està més hores al sofà, doncs tenir un gos li significa aquella obligació de sortir a passejar-lo dos o tres vegades al dia, i per tant ja d'un passeig que no és obligatori, sinó que és un passeig de plaer, sobretot i especialment a certes edats. També doncs amb altres indrets se dona una major seguretat, quan parlem doncs també d'aquesta funció del gos com un entorn més familiar i que t'otorga doncs en aquest cas a cases unifamiliars aquest aspecte. I sobretot també de cara als infants, doncs els experts apunten a que dona situacions molt positives com una major responsabilitat, una major estima i també comprendre i respecte a un altre ésser viu.
Doncs parlem precisament d'ensinistrar gossos, d'educar-los en aquest cas a tots els aspectes, des de nivell bàsic perquè sigui a casa, perquè ens faci cas, hi ha un nivell més alt com pot ser aquests gossos ensinistrats per ser gossos pigall o gossos detectors d'explosius o drogues, o per buscar persones, fer recerca de persones, per exemple, en enfonsaments d'edificis, en terratrèmols, ho hem vist moltes vegades, no? Tenim al telèfon a la Roser Feliu, que és educadora canina. Roser, bon dia, benvinguda.
Bon dia, moltes gràcies.
Ostres, ha de ser difícil això d'educar un gos, no?
Sí, bueno, és qüestió de paciència, de ser molt metòdics, tenir uns hàbits molt clars i també, evidentment, de generar un bon vincle amb l'animal. És molt important que el gos confiï en nosaltres i, evidentment, quan es tracta d'un gos de treball, m'ha de confiar en la feina que fa aquest gos.
Com s'educa un gos? Per on es comença?
Sí, normalment sempre tot té una mateixa base. Si comencem des de cadells, molt important treballar molt bé l'obediència de base, que seria que el gos vingui quan el cridem, que s'estigui quiet, que no estigui de la corretxa, que podem tenir una mica de control, i també el que diríem l'educació general. Doncs un gos que no tingui problemes per viatjar, per anar amb un cotxe, per estar en un transportí, i també que sigui sociable amb persones i altres animals.
És a dir, però ha de ser des de cadell, per exemple, un gos més adult es pot educar igualment?
No, igualment, diguem que mai és tard per aprendre. Hi ha gossos que els hem educat nosaltres de lladruc, amb gossos inclús de 8 o 10 anys, o gossos que no tenien ni dents, de grans que eren. Llavors, mai és massa tard per aprendre. El que sí que és veritat és que els cadells tenen una capacitat d'absorció de la informació molt més ràpida que els adults. D'altra banda, també, els cadells s'han d'ensenyar altres coses que potser per alguna gent fa més pesada. Per exemple, la conducta higiènica, el control de la mossegada. Els primers mesos solen ser complicats a nivell d'ensenyar aquests punts més bàsics de control del gos.
I després, Roser, com s'especialitza un gos? Per exemple, objectius per un gos, no? Com l'especialitzem? Per guiar persones invidents, per buscar persones sota les runes, per exemple, per quan aquests que busquen droga a les fronteres. Com s'ensinistra un gos per aquests objectius en concret?
Sí, normalment ja està molt clar el tipus de gos que es busca, es fa una bona selecció, ja sigui d'un gos d'una gossera o d'un gos d'una camada, d'un criador, d'un particular, i es busca molt bé una selecció. És molt important la genètica que tingui el gos, però també l'ambient en el qual es criï. Llavors, depèn de cada especialitat, es buscaran unes especificitats concretes que no unes altres. Per exemple, en el nostre cas, els gos detectors de drogues, busquem gos que tinguin moltíssima motivació per jugar. Busquem gossos que els encanti buscar la pilota, buscar el mossegador, perquè més endavant el que farem serà introduir la substància dintre d'aquest mateix joc. Llavors, el gos trobar aquesta olor serà el que li comportarà premis. En el cas de gossos de detecció en persones, de recerca de persones amb estructures col·lapsades, com per exemple que un edifici han de buscar una víctima, doncs tota aquesta estructura ha de ser un gos que més físicament reneixi característiques, que sigui àgil, que sigui fort, que pugui saltar, que es mogui bé, que sigui obedient. Llavors, depèn de cada especialitat, es busquen les característiques concretes de l'animal. Això no vol dir forçosament que un gos hagi de ser de raça. Hi ha gossos creuats...
Això t'anava a preguntar. Vull dir, qualsevol raça valdria per ensinistrar-lo?
Sí, depèn del que es vulgui fer. Per exemple, doncs, evidentment, un bulldog anglès amb el tipus de morro que tenen, l'estructura i la morfologia que segueixen, pobrets, buscant runa, doncs difícil ho tindrien. Ja. Però amb certes característiques físiques i mentals, qualsevol gos pot ser apte per la majoria de treballs.
Quin seria l'ideal? Per exemple, una raça ideal per ensinistrar, per buscar coses com a gos pigall, com buscar persones sota runes. Hi ha races ideals? Quina seria la més ideal per tot això?
Clar, cada raça té les seves particularitats i llavors poden aprofitar per uns fets o per altres. Llavors, per exemple, el labrador és un gos molt versàtil. El labrador cada vegada s'està utilitzant més, tant com a gos de companyia, com gos de teràpia, gos pigall, també les mies potser més que en diguem de treball, que han seleccionat gossos molt potents, molt forts, amb una estructura doncs, potser més atlètica. Es fan servir més per gossos de rescat en persones, gossos d'acció de drogues. Llavors, no és que hi hagi una raça que sigui doncs, un comodín per totes les habilitats, però sí que hi ha certes races que han demostrat ser dintre el treball més aptes que d'altres. Mm. Com per exemple això, doncs potser un pastor alemany serà més apte que no un bulldog francès, pel tipus d'estructura que té.
D'acord. Quant de temps es triga en tenir-ho enllestit o ensinistrat?
Clar, per exemple, el cas dels nostres gossos de detecció de drogues i d'explosius, més o menys tardem un any. Des de que fem tota la selecció, l'obediència de base, l'obediència específica i el treball operatiu, normalment és un any i mig de feina. Llavors, això també s'ha de tenir en compte que moltes vegades el treball des de fora, algú que no conegui, sembla molt senzill, de dir, mira, que bé que el gos doncs, està buscant substàncies i no saben tota la feina que hi ha darrere totes les hores i hores que requereix doncs, fer aquest treball tan especialitzat. El mateix que el gos pigall, el mateix que el gos de recerca, de persones, de recerca de bitllets, totes les societats canines realment hi ha molta feina darrere que el gran públic, per desgràcia, moltes vegades doncs, no veu i no valora.
No, a més de l'inversió, no? Perquè la inversió econòmica també és important per un gos ensinistrat.
Sí, i tant. Vull dir, qualsevol gos hem de tenir en compte que són les despeses doncs, de manteniment, d'una bona alimentació, despeses de veterinari, vacunes, desparasitacions, etc. Però a més aquest tipus de gos hi ha moltes hores que hi ha a darrere de feina del propi guia, del ensinistrador, i de tot aquest treball que s'ha de mantenir també al llarg de la vida. Per exemple, un gos de drogues no hi ha prou de dir faig la feina el primer any i ja està. Realment la feina ha de ser molt continuada. S'han de buscar nous escenaris perquè el gos vagi buscant en diferents entorns, s'ha de buscar doncs, vehicles de tot tipus, s'ha de treballar amb més quantitat de substància, menys. Llavors, una feina també, no només d'ensinistrament al principi, sinó de manteniment fins tot a la vida del gos fins que arriba la seva jubilació.
Sí, més o menys un any. I quan es jubila? Això no te la pregunta precisament que parles de la jubilació del gos. Quan es jubila un gos? Quan dius, pobret, ja ha fet la seva feina, és hora de jubilar-lo?
Sí, això depèn de cada organització, cada empresa. En el nostre cas, els gossos, mirem com està el seu estat físic. Quan arriben a 8-9 anys, doncs passen a ser gos de família. Els nostres gossos viuen a casa nostra i, a part, doncs, fan una feina. Llavors, nosaltres no se'ns acut d'un cop el gos ha acabat la seva vida útil, doncs donar-lo, cedir-lo, regalar-lo. Però tot el que fem és el tenim a casa, que estigui molt bé, que acabi de viure tots els anys que li queden bé. Això també depèn de cada organització. Per exemple, la Fundació ONCE també arriba un moment quan els gossos es jubilen, pot ser que es quedin la pròpia persona usuària o pot ser que vagi, per exemple, la família inicial que l'havia tingut el primer any, o inclús pot ser que retorni al centre i que allà se li busqui una família. Depèn de cada cos, de cada organització, doncs busquen diferents solucions quan el gos ja arriba doncs, a el que seria la seva jubilació, i que ja ha treballat prou.
Clar, però jo imagino que, per exemple, amb els que porten aquests gossos, sobretot també si tens un gos pigall, ha de ser duríssim, no?, que jubili el gos, perquè el lligam emocional, més enllà de la feina de l'animal, ha de ser fortíssim.
Els gossos d'assistència heu de pensar que estan amb els usuaris 24 hores tota la vida durant molts i molts anys.
Ja, ja.
Llavors, realment, aquest vincle que s'estableix de confiança, de complicitat, de treball comú, tota aquesta relació és, bueno, és que no sé, crec que no es pot ni descriure en paraules tot el que representa per l'usuari. Llavors, sí que hi ha molts usuaris que un cop el gos doncs, potser no podria fer la feina de manera efectiva i arriba el moment de la jubilació, decideixen quedar-se aquest gos com a animal de companyia, simplement doncs, un gos per estar a casa i gaudir-lo, i a part doncs, incorporar un segon gos que continuï fent les funcions que feia aquest gos inicial. Llavors, depèn de cada usuari, cada organització, es busquen solucions diferents, però la majoria de vegades és això. Si un gos realment ha estat un animal de treball i ha col·laborat amb nosaltres, és molt difícil doncs, de donar-lo, cedir-lo o portar-lo a un altre lloc.
Mm. Després, a nivell usuari de casa, qualsevol persona pot ensinistrar un gos mínimament, educar-lo, per dir-lo. Eh? No estem, ara no parlo de detectar explosius ni gos pigall, sinó senzillament tenir un gos educat. Una persona a casa ho pot fer?
Exacte, sí, sí. Jo crec que l'ensinistrament és més qüestió de voluntat, de ganes, d'il·lusió, que no de força física, de tenir determinada doncs, estructura física, de determinada alçada. També fins ara hem de dir que el món de l'ensinistrament era un món bastant masclista, que, per exemple, jo en el meu cas m'he trobat moltes vegades que em diuen ui, per ser dona ensinistres molt bé, o què fa una dona amb un gos d'explosius. Realment hi ha, encara per desgràcia, molt de masclisme en aquest món, no? I hi ha molts prejudicis. Els gossos només poden ser ensinistrats per homes i a partir de certa edat. Els nens no poden tocar el gos. Els nens o les àvies no poden ensinistrar l'animal. És mentida. Qualsevol, amb paciència i amb les eines adequades, pot educar un gos perfectament bé. No és una qüestió ni d'edat ni d'intel·ligència de recursos. No és una qüestió més de, potser en alguns casos, que algú qui t'ensenyi, que és més qüestió d'il·lusió, de motivació i de poder fer les coses ben fetes. Però els gossos són capaços d'escoltar a qualsevol si se'l tracta bé, evidentment. Hi ha d'haver una empatia i una bona relació.
Doncs, Roser Feliu, educadora de canina, escolta'm, moltíssimes gràcies per la xerrada i per tots aquestes explicacions que ens has donat, molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres per comptar amb mi.
Sempre un plaer. A més, és força interessant. És per xerrar tota l'estona sobre les maneres i les formes dins de tot aquest ventall d'ensinistrament de gossos. Però, ostres, la Roser en sap i un munt de fer tot això. Bé, de seguida parlarem d'un dels problemes que tenim i que encara no s'ha resolt i que crec que convé de tant en tant xerrar d'això, i parlo de la Covid persistent. La desesperació moltes vegades de les persones que estan patint una Covid persistent a un nivell ja seriós arriba a punts de buscar tractaments, bé, pseudoteràpies, s'entén, es pot entendre, perquè no hi ha, avui en dia no hi ha una explicació encara, sembla que està en una reacció exagerada del sistema immunitari, aquí estaria una de la base, però a partir d'aquí, ostres, com ho fem tot això? Doncs encara no hi ha un tractament per eliminar la Covid persistent, encara estem amb el tipus de tractament multidisciplinar. Però què s'ha avançat de tot això? De seguida en parlarem amb el Salvador Massip, director dels Estudis de Salut de la UOC i catedràtic de la Universitat de Leicester, per xerrar del tema, i en parlarem aquí a Herrera, COPE Catalunya i Andorra. I ara marxem cap al Centre Mèdic Estètic Estalvenia. Allà està la doctora Carmen Torrejón. Doctora Carmen Torrejón, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días. Muy bien. Gracias.
Oye, te voy a preguntar sobre rejuvenecimiento, concretamente sobre rejuvenecimiento facial. Si yo quiero hacer un rejuvenecimiento facial, ¿qué consideraciones he de tener? ¿Qué he de valorar y poner encima de la mesa?
Buena pregunta. Mira, la primera cosa es que el proceso del envejecimiento es un proceso complejo. Es decir, podemos ver desde fuera una arruga, y nos pensamos que es algo muy simple, pero no es así. Es decir, se afectan diferentes capas de nuestra piel y también se afecta inclusive el hueso, ¿no? Es decir, hay un cambio en las estructuras profundas y en las estructuras superficiales, fundamentalmente de nuestra cara. Esta es la primera cosa. La segunda cosa es que no hay una única técnica que ella sola resuelva todas estas alteraciones en las diferentes capas de las estructuras, ¿no? Donde asienta el envejecimiento cutáneo facial, ¿vale? Y por lo tanto, ¿qué ocurre? Que para conseguir los mejores resultados, evidentemente cambia de una persona a otra, ¿vale? No podemos normalmente utilizar una única técnica, salvo en los casos de o personas muy jóvenes o manifestaciones muy concretas, que sí que ahí a lo mejor una única sesión nos va a ser suficiente, ¿no? Entonces, ser consciente y estar preparado para esta situación. En tercer lugar, tenemos que ser conscientes del tiempo, es decir, cuando nosotros vamos a estimular de diferentes maneras nuestro cuerpo para conseguir un rejuvenecimiento facial, se necesita el factor tiempo, es decir, yo voy a actuar hoy, pero no quiere decir que el resultado se vea hoy. A lo mejor se ve un poquito mejor hoy, pero se va a ver mucho mejor al cabo de 2-3 semanas. Entonces, ¿esto por qué lo digo? Porque hay veces que vienen personas que quieren conseguir un bonito resultado, pues porque tienen un evento, se le casa un hijo, tienen un evento importante, y a lo mejor vienen 15 días antes del evento. No, es decir, cuanto antes uno acuda, mejor. Es decir, mínimo buscar 3-4 meses antes del evento, poder buscar esa solución o esa mejora con el rejuvenecimiento facial. Luego, nunca nos olvidemos de esto. Solamente un médico, solo y exclusivamente un médico, puede infiltrar en la cara. Todo lo demás es ilegal. Entonces, yo aconsejo a todas las personas que quieran hacerse este tratamiento, primero que se aseguren que el facultativo que les está atendiendo es un facultativo que está en el Colegio de Médicos de Barcelona, en el caso concreto donde estamos, ¿de acuerdo? Que los productos que se van a inyectar son productos que están autorizados por Sanidad y que están autorizados por la Agencia Española del Medicamento, porque luego aparecen los problemas y cuando ya están los problemas ya no, no sirve de nada. Solo podemos, lo único que podemos hacer es paliar el efecto negativo que ha dejado aquel producto que no estaba autorizado, que no cumplía toda la normativa. Entonces, cuando se tienen en cuenta todas estas consideraciones, se va a un médico, se entrevista uno con un médico, ese médico te hace un análisis morfofacial, ese médico tiene el conocimiento, utiliza los buenos productos, se plantea una estimulación poco a poco respetando la fisiología de la piel, el éxito está asegurado, cruz. Mm. Todo lo que no sea respetar estas consideraciones, pues bueno, nos podemos encontrar con algunas lamentaciones que luego tienen difícil solución.
Claro, pues ya lo sabéis, hay que buscar profesionales para este tipo de cosas y con esas pautas ya iríamos por un buen camino. Pues ya lo sabéis, podéis concertar la primera visita informativa gratuita con la doctora Carmen Torrejón en el Centro Médico Estético Starbene en el 93-414-3631, 93-414-3631. En la web encontraréis toda la información, starbene.es, también podéis concertar esa primera entrevista informativa gratuita a través de la web, reservando cita, o podéis seguir también a la doctora y al centro en Instagram. Starbene Medicina Estética, Starbene Medicina Estética es el Instagram del centro, y doctora Torrejón, el Instagram de la doctora Carmen Torrejón. Doctora Carmen Torrejón, un abrazo muy grande.
Un abrazo, nos vemos, hasta luego.
Hasta luego, adiós. Cuídate, Carmen, hasta luego. Doncs això, sempre amb temps, les coses s'han de fer amb temps, com tota la vida, eh? De seguida parlarem del problema de la Covid persistent i en parlarem aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
El sobrepeso y la obesidad son enfermedades crónicas con consecuencias graves para la salud. La obesidad es una verdadera epidemia del siglo XXI. Clínica Servidices de Barcelona ha obtenido el prestigioso sello de calidad de la Joint Commission International. Nuestro equipo multidisciplinar te ayudará a mejorar tu salud con tratamientos personalizados según el grado de sobrepeso u obesidad. Clínica Servidices te ofrece financiación a 24 meses sin coste en todos sus tratamientos contra la obesidad. Llámanos al 625-334-334.
¡Atención! Paletas, albañiles, reformistas, Cerámica San Andrés les ofrece todo lo que necesitan para su reforma. Materiales de construcción, herramientas, pladur, tuberías. 2.500 metros cuadrados dedicados a la reforma dentro de Barcelona. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 23 de Barcelona. 93-345-5102. Parking clientes en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
Naturtierra. Después de tantos excesos, Detox Forte de Naturtierra te ayuda a equilibrar tu sistema hepático digestivo. Detox Forte de Naturtierra drena, detoxifica y depura tu cuerpo. De venta en supermercados y grandes superficies, con la garantía de Laboratorios Insa Diet.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil. Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Es un paseo como los de antes, en que nadie se busca, nadie quiere encontrarse.
En el seu moment ja ho comentàvem, que ens hauríem d'acostumar a viure amb la Covid persistent. Amb la Covid i amb la Covid persistent, en aquest cas. De fet, la Covid persistent és un ventall d'afectacions que poden anar de molt lleu, a que t'incapaciten per fer una vida normal. Això és la Covid persistent i aquest és el ventall. De 0 a 100, bàsicament, no? Un 10% de les persones que han patit la Covid doncs continuen amb símptomes, amb simptomatologia, molt després de la infecció. És el que es denomina la Covid persistent o long Covid. El cas és que si la tens d'una manera clara, doncs ja ho sabràs, perquè és molt incapacitant. La lleu igual ni tant has adonat. És també possible tot això. Però han passat ja un temps i els tractaments i l'estudi i tot això continua. No està solucionat el problema, però en quina situació ens trobem ara mateix? Tenim al telèfon per parlar del tema el doctor Salvador Massip, que és director dels Estudis de Salut de la UOC i catedràtic de la Universitat de Leicester. Salvador, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia, què tal?
Gràcies per estar aquí amb nosaltres, Salvador. Bé, ara mateix, com està la situació de la Covid persistent? Què sabem de tot això?
Doncs tenim més preguntes que respostes. Segueix sent una malaltia complicada de definir, per començar, perquè és una mica un calaix de sastre. Es calcula que hi ha fins a 200 símptomes diferents. Per tant, podeu imaginar que hi ha gent que li diem persistent, que té, està afectada lleument, diguéssim, i altres que estan realment amb molts problemes. És un espectre molt ampli, la qual cosa també ens porta a no saber molt bé la causa ni el tractament, que és el més difícil. Sabem algunes coses, és cert, s'avança. S'investiga poc encara, crec jo, per la gravetat del que és. És una malaltia que, en principi, pot afectar entre un 5 i un 10% de les persones que han passat Covid. Per tant, són molts milions de persones al món. I tot just estem això ara començant a entendre què pot ser que porti que algunes persones reaccionin d'aquesta manera a la Covid.
Realment, el que sí que sabem és que el seu origen és la Covid. Són persones que han patit Covid.
I no necessàriament persones que hagin patit una Covid greu. Això és el més curiós. O sigui, persones que poden haver passat relativament lleu es queden afectades d'una manera bastant perllongada, en alguns casos, fins i tot des de fa anys. Aquest és un dels problemes de la Covid persistent, és que no sabem quan dura. Amb alguns pacients pot ser qüestió de setmanes, per exemple, et quedes sense gust i sense olfacte durant un mes o dos mesos. Això ja es compta com Covid persistent. Però és que a l'altre extrem tenim persones que porten 2-3 anys que gairebé no es poden aixecar del llit, que han perdut tota la força, han perdut l'energia, i això ara es comença a entendre una mica que pot ser degut a una reacció exagerada del sistema immune de certes persones, que d'alguna manera, no, sense tenir una Covid especialment greu, el seu sistema immune reacciona com si fos un atac molt bèstia i comença doncs, a generar, sobretot, danys al teixit, una inflamació crònica, uns petits trombos, aquestes embòlies petites, no són molt grosses, no són molt dramàtiques, però sumades poden arribar a fer doncs, això, que la persona no pugui, per exemple, que es cansi de seguida perquè no arriba sang al cor o perquè no funciona bé tot.
Carai, llavors seria aquesta reacció... De fet, és una de les qüestions que ha donat molts problemes davant de la Covid, i és aquesta reacció exagerada al sistema immunitari. Al principi, precisament, moltes d'aquestes morts venien precisament per això, no? Per una exagerada reacció del sistema immunitari.
Efectivament, i això és la part que no sabem molt bé per què algunes persones reaccionen així. És una, suposo, més una característica més d'aquest virus, que no és un virus massa normal, diguéssim, en aquest sentit. No és el típic virus respiratori, perquè genera una sèrie de respostes més àmplies, i sabem, doncs, això que infecta nervis, per exemple, que és una cosa que els virus respiratoris no fan, i a més, en alguns casos fa això, doncs que genera respostes que el sistema immune intenta lluitar contra aquest virus i ho espatlla més que ho arregla, no? En aquest cas, doncs, generaria aquestes petites lesions als teixits que sumades poden fer això, que no arribi sang al cor, que els músculs no funcionin, aquesta boira de la Covid que diuen que en alguns casos això pot durar fins i tot anys, doncs que no permet doncs, pensar amb claredat perquè afecta els nervis, totes aquestes coses que ja dic, tot just estem començant, tot això són hipòtesis, són dades que s'estan descobrint, tot just ara estem començant a entendre què podria ser que causés aquests símptomes.
No sé si ho saps, però jo faig la pregunta, clar, inevitablement ha d'entrar aquí el factor vacuna. Saps si les persones que es van vacunar tenen més o menys, o més lleu o més greu una Covid persistent? Hi ha alguna relació o no necessàriament?
Sí, hi ha una relació, hi ha uns estudis, articles publicats fa poc, de fet, que troben que hi ha una relació amb la gent, com la gent vacunada té menys possibilitat de tenir Covid persistent. És a dir, una de les coses positives que fa la vacuna, a part doncs, de reduir els casos greus i fins a cert punt reduir una mica el contagi, també sembla que redueix la possibilitat de tenir Covid persistent. Insisteixo per això que, clar, com que no sabem quins pacients tenen més risc de tenir Covid persistent, és una mica difícil de fer aquestes prediccions, però si més no, sí, vacunar-se, sens dubte, és una cosa que permet reduir una mica, si més no, aquestes possibilitats.
Bé, hi ha una qüestió, i el que em queda clar amb la xarxa que estem tenint és que no hi ha un tractament determinat per tot, sinó seria multidisciplinar en funció dels símptomes, seria així.
Sí. Exactament, sí, aquest és el problema.
Ho dic perquè ja s'ha donat, bueno, no s'ha donat una alerta, és una alerta, sinó que ja s'han detectat casos de persones, de pacients de Covid persistent, que van a teràpies sin aval científic, és a dir, aquestes pseudoteràpies. Per això volia remarcar que no hi ha una teràpia única contra la Covid.
No, efectivament. I crec que suposo que és inevitable que al final les persones que se senten abandonades per la medicina acabin llançant-se les mans de la pseudoteràpia. És lògic, és comprensible, no és el que s'ha de fer, evidentment, perquè no hi ha cap pseudoteràpia o cap teràpia alternativa, entre cometes, que realment funcioni, que estigui comprovat que fa res. Però sí que és cert que són uns malalts que estan una mica abandonats pel sistema de salut. Els metges se'ls treuen de sobre, realment, perquè no saben què fer amb ells. És així de trist. I, clar, com bé dius, no hi ha tractament i només són tractaments simptomàtics, però clar, arriba un punt doncs, que una persona que ha perdut totes les forces i que no pot fer vida normal, què fas amb ella, no? I això comença a tenir doncs, efectes psicològics, evidentment. Una persona que té una malaltia que no sap quan acabarà, que no pot fer vida normal, doncs comença a tenir una afectació psicològica i això doncs, es complica molt les coses. Per tant, entenc la desesperació d'alguns d'aquests malalts i sobretot el que dèiem al principi, aquest oblit, no? Que sembla que no en parlem d'aquesta Covid persistent, que és una malaltia que és freqüent, és comú, pot arribar a ser greu, greu potser no mortal, evidentment, però sí greu com perquè no pugui ser ja normal, i això crec que hem de posar-nos una mica les piles com a sistema de salut per fer cas d'aquests malalts.
És que s'estan invalidant, i no sé si està reconeguda ja com a malaltia en si mateixa la Covid persistent?
Sí, ara comencen a tenir definicions i comencem a tenir més o menys descripcions del que és la síndrome. Segueix sent una síndrome molt heterogènia, molt variada i molt difícil de definir, però si més no, crec que últimament almenys hi ha un esforç de fer alguna cosa. Han passat molts anys més preocupats amb la Covid aguda, amb la Covid normal, diguéssim, que no amb els efectes a llarg termini. Ara sembla que hi ha més, s'està parlant més i hi ha més esforços per començar a poder fer alguna cosa, a veure què passa amb aquests malalts.
Doncs, doctor Salvador Massip, director dels Estudis de Ciències de la Salut de la UOC i catedràtic de la Universitat de Leicester, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres i tornar a parlar de la Covid persistent, que crec que cal posar el focus sobre ella. Moltes gràcies.
A vosaltres, que vagi bé.
És un què perquè moltes persones, quan defineixen la Covid persistent als seus diferents graus, parlen de la Covid persistent com cansanci, el cansanci més gran que han tingut a la seva vida. Tots els que han passat per la Covid, sobretot la primera vegada, igual estem més acostumats, no ho sé, jo l'he passat dos o tres vegades. La primera vegada, quan vam sortir, aquesta era una dels comentaris, no? Quan sorties, superaves la malaltia, deies, hosta, quin cansanci, era un cansanci com si esgotador, en aquest cas. Doncs la Covid persistent és el mateix, però encara més bèstia. També defineixen trastorns habituals, trastorns neurocognitius, com per exemple això, per posar una traducció, no? El dèficit d'atenció, o la falta de concentració, no et pots concentrar en una cosa, o la boira mental, això que estàs com atontado, no? Però és culpa de tot això, d'aquesta Covid, doncs, a part de totes aquestes alteracions. És que la Covid persistent ataca tot. I ho explicava molt bé el doctor, el Salvador Massip, diferència d'altres coronavirus de respiratoris, com per exemple la grip, la Covid afecta a pràcticament tot, pot afectar qualsevol part del nostre organisme. Estem parlant d'aparell digestiu, per exemple, del respiratori o cardiovascular. Aquí podria afectar aquestes alteracions. Molt bé, estarem pendents. A més, han publicat una carta, una guia, que tenim la web, precisament una guia de referència. Estem a punt d'arribar a la una. Vols vendre el teu cotxe? Si vols vendre el teu cotxe, recordmotor.com, amb cada quilo. Recordmotor.com és el millor lloc per vendre el teu cotxe perquè van per feina, perquè s'encarreguen de tota la paperassa, perquè t'ho paguen en menys de 23 minuts i mig. Entra ara a recordmotor.com, amb cada quilo, omples el formulari, amb les dades del cotxe es posaran en contacte amb tu per finalitzar el procés. I a més, si dius que vens de part de Cope Catalunya, te serà el cotxe amb 200 euros de més. Visita recordmotor.com, amb cada quilo, omples el formulari i deixa que la gent de Record faci la resta.
¿Puede tomarse la vida en serio o muy en broma?
Desayuno.
¡Papá!
Alto o mi madre dispara.
Yo creo que te quiere, yo.
Pues ese amor va a volverme loco.
Y el especialista.
¡Corre!
2 de Sylvester Stallone. El sábado a las 10 menos cuarto de la noche en 13.
¡Madre mía, qué golpe! Parece que tu coche se ha peleado con una columna.
Con el seguro de coche de Línea Directa, no solo te ahorras una pasta, sino que además puedes escoger el taller que quieras aquí o en Chipiona. Y si eliges taller colaborador, también tienes coche de sustitución garantizado y servicio de recogida y entrega. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Y es que estás en el súper. O un domingo descansando en el sofá. Y te vienen vacas a la cabeza. Y no, no estas vacas, sino estas. En Halcón Viajes sabemos lo que te pasa. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que sepamos las vacas que tienes en la cabeza. Isla Mauricio, 10 días, 8 noches, desde 1.220 euros. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
En Alquiler Seguro sabemos que cada cliente es único. Por eso estamos orgullosos de ser la primera empresa del sector en recibir la certificación AENOR de compromiso con las personas mayores. Horario preferente, más de 50 oficinas a tu disposición, gestores especializados y mucho más, para que la edad no sea un obstáculo en tu alquiler. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Estem a punt de tancar rere Cope Catalunya i Andorra, obrirem migdia, i obrirem migdia parlant precisament de buscar feina i la dificultat que tenen els joves a l'hora de buscar feina. Per això cal una qüestió, ser conscients de que tenim feina de buscar feina, és a dir, preparar currículum, preparar un munt de coses. Serà un dels temes que tractarem a migdia. Arribem a la una, continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar García Muñiz. Fins ara.